Les 12 i 46 minuts, la Cope es matira a Menorca des de recinte final de modes de Fira d'Estocs. Ja temps de tertúlia, saludem els tertulians habituals que ens acompanyen avui des d'aquí. Toni Febrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, mira. Molt bé.
D'excursió avui, eh?
Excursionat avui, amor.
Molt bé. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia.
José Barber, no el sentim. Ara agafes nombre 3, José. Vinga, agafem. Molt bé, listo. Què tal?
Ara
sí que t'has invenció.
El nombre 3 sí que funciona.
El nombre 3 sí que funciona.
Bon dia.
Tot bé?
Molt bé.
Molt bé.
Sí, d'excursió també.
Ja has comprat res o no?
No, he vingut a peu des de Cameua fins aquí. Ja s'ha de pot d'exercici. I bueno, me pesca qualcú, després me davallarà cap a Mó.
Sí, sí, haurem de fer qualque cosa, a veure si te davallam per Mó. Molt bé. Res, el que t'ha de, si havíeu comprat ja qualque cosa, hi ha moltes coses aquí per comprar.
No, però està bastant bé.
Sí, sí.
El que passa és que hi ha molta roba, sabates, i no molta gent, però...
Moltes bueno, autoritats.
Eh?
Molt poca gent. Bon, no, molta gent.
Ara, al costat nostre, veiem que hi ha un parell d'autoritats que ens visitaran, a lo millor.
Sí, sí, sí. Estan aturats, però, estan d'escome. No?
Sí. Sí, sí.
A les 12 hi ha hagut la inauguració oficial i ara fan la volta per tots els estants de la fira, de tot el molt que hi ha exposat, que aquesta fira, si vols que pels musos, perquè era en Vicente Cajuso, serveix per treure estocs de les botigues i vendreu a preu bastant mantenjos.
Bueno, els preus que jo he vist són relativament barats.
Sí, sí.
Sabates de 15-20 euros.
Sí,
i bones,
sí, sí. Bones, sí, molt bona pinta.
Inclús ja hi ha trajes de nedar.
Trajes de nedar, bueno.
La senyora.
És d'on ser de casa temporada.
Després hi ha bragues i el...
Jo deu ser de la temporada o de la temporada passada, estarà aquest
davall. Però
és igual, hi ha coses que estan molt bé.
Però jo crec que haurien d'animar la gent que pugi aquests 3 dies, que val la pena, i és una cosa que trobaran segurament qualque cosa que els interessarà. No comprar per comprar, sinó qualque cosa que els faci falta. Perquè jo sempre dic el mateix, quan hi ha les rebaixes, no has de comprar per comprar, perquè estàs a rebaixes, sinó que has de comprar unes prendes o uns productes que te facin falta, que teua, i això ho podrien.
I a més, centrat, ja som la gent que es vol mòdic a un euro, i els jubilats no paguen.
Exactament.
I els al·lors tampoc.
Més els al·lors tenen hi ha un parc infantil aquí perquè vol tirar una estona, perquè hi ha una cafeteria muntada que han muntat els nostres amics de Cessadores Molí d'Escompte, ho tenen aquí i bueno, podem passar una estona agradable. Bueno, com anem de...
Jo m'agradaria, antes de començar
a xerrar de coses, sí,
donar una notícia que me la va passar ahir una senyora. Mos en recordeu que fa 2 setmanes que hi va haver una resident de Cala Rata que es va queixar que hi havia un desastre allà on hi ha la recuïda de fems, que la gent hi anava allà i ho tirava de qualsevol manera, i l'Ajuntament a vegades passava un poc olímpicament. Diu que ahir de matí hi van enviar un camion,
sí,
per llevar-ho tot, una excavadora per fer ben net, i això volia donar senyora bona, i jo també li don a l'Ajuntament de Mó per haver fet aquesta acció. I ella diu, ara sí que té ben clar una cosa, com que viu allà de vora, l'expectativa. Diu, peca, si veig qualcú que qualsevol cosa, faré foto i m'ho examinaré. Per denunciar és qui ho faci. Jo que ho faci directament ja a l'Ajuntament de Mó, que és important de saber qui és qui no compleix el que és els temes de cívics, de reciclar i d'emprar el que són els puestos d'aquest per poder tirar tot el trast.
Molt bé.
Com és aquesta iniciativa d'aquesta senyora, que ho digués també per Ciutadella, i les denúncies es faguessin efectives, però jo crec que seria una manera de preservar el medi ambient per una banda, tenir Ciutadella i els abocadors nets, i sobretot la recuida de fems, que fos molt més àgil. Recordar que a Ciutadella hi ha un nombre de telèfon on, en certa manera, tu telefones, pots treure dins els 5 o 6 bultos i te diuen els dies que ens venen a recuir. No cal d'entendre, i no ho entres mai, que encara hi hagués aquest incivisme de tirar qualsevol cosa, qualsevol qüestió.
És que sí que també hi ha que, perdoneu, hi ha que també que dir una cosa, perquè tot aquest tema és que tu quan telefones i te diuen el dia que ho has de treure, normalment te solen avisar que el treguis el vespre antes, perquè després si venen molt prest que ja estigui preparat. Però el que és curiós, i això ho he pogut presenciar, que hi ha, a molt menys, hi ha una furgoneta que passa amb dues persones que fa la visita a tot aquest puestos de recuida que passaran més tard, i la meitat de les coses desapareixen. Desapareixen perquè veuen que encara són útils per poder-les aprofitar, per arranjar i per tota vegada per vendre.
Això hi ha ciutats que no està per mans que vagis a recollir les coses dels contenidors de fems. A Menorca no ho fem, però sé que hi ha ciutats que...
No, els contenidors de fems, eh?
El que la gent deixa de vora... No.
Quan tu te la vores, si te diuen el carrer teu, l'has de deixar aquí de vora i tu ho poses...
Passen abans i miren a vore si és aprofitable. Està bé, això.
A Barcelona això no funcionava perquè els dijous, me sembla, que molts estudiants anaven a les vores containers a veure si podien trobar qualque sopar o qualque cosa per vestir.
Està molt bé, molt bé. Vinga, ja que estem aquí avui a la fira d'estocs, saludem tot d'una en Vicente Cajuso. Vicente, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No tienes auriculares, pero es igual, no te preocupes. ¿Qué tal, cómo estamos?
Muy bien, estupendo.
Muy bien, estupendo, siempre estás estupendo.
¿Este funciona?
Funcionan todos. Vale. Sí, sí. Muy bien. Hemos abierto a las 10 y hasta cuándo está abierta la fira de stocks.
Ya está abierta y ya se ha vendido mucho.
Sí, sí. ¿Y hasta cuándo está abierto?
¿Cómo?
¿Hasta cuándo está abierta?
Hasta las 8.
Sí, sí. Y luego el sábado y también el solo sábado, también el domingo.
El domingo. No, hoy está abierto hasta las 9 y el domingo hasta las 8. Se cierra un poco antes.
Perfecto, muy bien. ¿Cuántos expositores hay?
Hay unos 35 o 36, más o menos.
Mucho sector de ropa y de vestido, ¿no?
La mayoría es como cada año. La mayoría de expositores son de equipamiento personal: calzado, ropa y algo de casa. Pero la mayoría es. Cada año es un poco igual. Los primeros años sí que había más variedad de expositores, pero últimamente se está centrando en lo que es textil y calzado.
Para las firmas comerciales es una ocasión para sacar, bueno, a lo mejor algún resto de la temporada pasada y, bueno, liquidar el género, ¿no?
Efectivamente. Tiene dos objetivos la feria. Es para liquidar el stock que te ha sobrado de la temporada anterior y al mismo tiempo también te sirve para hacer publicidad. Sí. Tenemos que tener en cuenta que pasan por la feria entre 10 y 12.000 personas. Entonces, aunque no todas pasen por delante de tu stand, pues sí que hay muchas que pasan y, bueno, es una manera de dar a conocer el comercio.
¿Tenéis ayuda para montar toda esta feria del Consell, del Govern? ¿Quién nos...
Bueno, nosotros colaboramos. Quien lo organiza es el IDE o el FIRAS, el ente de FIRAS, y nosotros colaboramos con ellos dándole difusión, organizando, tomando nota, pero somos más colaboradores que organizadores. Desde siempre ha sido así y funciona y tampoco lo vamos a cambiar.
Hola, Vicente, bon dia.
Hola, José, bon dia.
Una cosita, ¿habéis tenido algún problema a la hora de organizar que se haya intentado frenar esta feria con el tema que hay la psicosis del coronavirus?
No, por lo menos yo no tengo, no he tenido ninguna noticia en este sentido. La tenemos, está programada desde antes de aparecer esto, y que yo sepa nadie me ha comentado, ni a través de Ascome, del secretario, que yo sepa, no ha habido ningún intento.
Pues me parece una buena medida. Exacto. Que no se haya parado, porque ahora hay más psicosis que nada.
Exactamente, sí, sí, sí.
Fent que era la població, que això és una bomba a punt d'explotar, i bueno, és una bomba, com ha passat moltes vegades, com és les vaques loques, com és les grips, etc.
Aquí, en este sentido, ni nosotros ni lo hemos comentado ni lo hemos pensado. Creemos que, bueno, puede sí tomar algunas precauciones, pero no plantearnos en ningún momento suspenderla, ni mucho menos.
Bueno, hay una manera incluso de preservar, que no hubiese alguna infección, sería a lo mejor en los lavabos poner aquellos desinfectantes, bueno, para limpiarse las manos.
Sí, sí.
Porque evidentemente es una cosa muy...
Aquí la gente se besa, se da las manos.
Baratita, aunque yo que la gente se da la mano y se besa incluso. Por lo tanto, aquí no hay psicosis de coronavirus.
No. Yo lo comentaba el otro día también, es decir... tenemos que ser conscientes de que sí, que es un riesgo, es una enfermedad que te puede contagiar, pero es que salimos de aquí, cogemos el coche y también tenemos que tener un accidente.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, o si no, de tener un infarto, de tener cualquier edad. Yo me lo tomo así, no creo que... Y además no es tan mortal. O sea, el índice de mortalidad no es tan alto y, por lo tanto...
Se mueren personas.
Y aquí en Menorca todavía no hay ninguno.
Perdóname, Vicente, a ti que te gusta la buena... comida que vas al restaurante, etcétera. Ahora también podríamos tener pensar y los que manipulan las comidas, etcétera. A mí me importa un carajo. Yo sigo yendo a los restaurantes, a los bares para degustar. Si lo hacen bien, faltaría más.
Exactamente. Yo no tenemos que, yo por lo menos no pienso renunciar a ningún tipo de actividad, sea gastronómica, comercial o lo que sea. De momento, cuando lo vea muy cerca, luego ya voy.
Vale. Vicente, pues que vaya muy bien esta fila de stocks, esta nueva edición, y nada, pues a ver si lo liquidamos todo y que bien podemos volver.
Efectivamente.
Gracias. Vicente, gracias.
Gracias a vosotros.
Has president de Tascome i, a més, tertulià de la Copa des dijous. Fem una petita pausa, són les 12:57 minuts, una petita pausa i tot una reemprenent amb la tertúlia, ja en la reincorporació d'una Marta Vidal, que també ens acompanya avui. Endavant, estudis, i tornem d'aquí un minutet.
Cope Menorca.
89.6 FM.
La Fundació convoca el 6 Premi Joan Benejam de Relats Breus en Menorquí, el premi literari més important de Menorca, amb un primer premi de 2.000 euros. T'agrada escriure en menorquí? Idò, anima't i participa. Envia la teua obra abans de dia 14 de març de 2020. Bases del concurs a www.safundació.es. La Fundació. Estimam lo nostre.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane?
A distancia, no lo pude ver. Sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura.
Hola, Robert. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
Hola, Tebas. ¿Cuánto hace que no habla con él?
Pues más de 2 años.
¿Más de 2 años sin hablar con Florentino? Está peor que yo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Avui, es matí de Menorca, a la Fira d'Estocs, des de recinte Firal de Mó.
COPE Menorca.
Estar informado.
Les 12:58 minutats, continuem aquí des de la fira d'estocs de modes de recinte final, la tertúlia que continua. Marta Vidal, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Home, estic una mica enfadada perquè no m'heu deixat auriculars, però bueno, igual.
Però m'ho sentim ben igual, estàs molt bé. A més, no tenim ningú via telefònica, perquè en Joan León està ocupat, avui no el tenim, i bueno, res. Li demana a Marta que ve molt apropiada, que ha col·laborat per la celebració de març.
No sabem, no sabem. Més a més, ella no en té de més d'auriculars, perquè de sordera no en té gens. Nosaltres ja... Ja mos costa un poquet.
Escolta, Marta, vaig de color fúcsia, el que passa que els homes no en teniu ni idea dels colors. Quan sortiu dels colors del parxís, us feu un lío, que és una cosa espantosa. Jo vaig de fúcsia.
De fúcsia.
De fúcsia.
Molt bé, fantàstic. Ja has tingut temps de fer compres o no?
No he tingut temps perquè a mi em tindré cara corrents, però vindré aquí.
En tot cas, t'agraïm el detall de que hagis tingut de venir a visitar-nos aquí.
Hombre, no m'esperaria, carai.
Escoltau, jo no sé si voleu xerrar del coronavirus, que n'han xerrat un poquet ja amb ells antes, no han de crear alarma ni...
Jo ja tinc ganes de que se m'aferri, de que se m'acuri.
A veure si fas 2 setmanes de vacances.
Mos havien de morir tots de la gripe aviar, després mos havien de morir... Res, que passi i que voli.
El que passa que ens estan matxacant cada dia, a tota hora, sí, amb el tema del coronavirus. El que fa la gent que li agafi por, és que li agafi por, perquè aquest, ara qui anul·len viatges, qui anul·len qualsevol cosa. Jo fa pocs dies vam ser per Madrid, vam fer 4 o 5 dies tota la família, i ho teníem programat de fer a 3 mesos. Mos rai, sincerament. Vull dir, jo he hagut de programar 2 setmanes antes d'anar amb un nord, no me'n vés anat. Vés a esperar més en van. No passar res, no anar perfecte, però és aquella cosa que penses, bueno, a que meua, una illeta, estem més controladets, vull dir que Marta, quan té amor, se mou, però quan té de venir Ciutadella no sol venir. Jo el que proposaria en Miguel Àngel, de qualque vegada, més vegades, ho faguem a tertúlia aquí a Mó.
Cada 15 dies aquí, una setmana a Ciutadella i una aquí.
Que pugui venir in situ.
Doncs mira, nosaltres la setmana passada vam improvisar, però improvisar, com està? A Madrid, vam estar a La Rioja, vam estar a Logroño, vam estar... I tan a gust. A l'aeroport de Madrid hi havia molta gent que anava amb mascarilles, el que passa que jo no sé fins a quin punt la gent sap que la mascarilla és per tu no contagiar els altres, no tant per no contagiar-te tu. I el que sí que m'ha sobtat, és que a moltes farmàcies posava un cartell no queden mascarilles. Això sí que em va semblar molt...
Diuen que han pujat una barbaritat el preu de les mascarilles, sí, que n'hi ha, sí, que fan a l'agost ara, en el mes de març, amb les mascaretes. Bueno, esperen que passi. A Itàlia hi ha hagut més de 100 morts, a Espanya troquen n'hi ha 3, veig cert que una persona que s'ha mort tenia 90 anys, i en els 90 anys te pots morir del coronavirus o una altra cosa.
El problema, sobretot, de que punyetero virus, és que també hem de recordar la història. I jo record que em van contar que l'any 1918, la famosa grip asiàtica.
No, era la grip espanyola, l'hi deia.
Això ho deien els
asiàtics, però era asiàtica.
Era asiàtica. Resulta que el grip normal que ara tenim encara és un mutant d'aquell. I en el d'avui van morir 40 milions de persones. Que no és broma, 40 milions de persones.
I el món tenia un poc més de 500 milions d'habitants només.
I resulta que si anem a aquest nivell, quan hi va haver allò del SIDA, que també dava una espècie de
psicosis.
De psicosis. Mm. Ara jo crec que no han de tenir la psicosis, perquè si mos se la posem dins el cap, resulta que els protocols per evitar la contaminació afectaran a tota la capa social. Mm. No sols en els sanitaris, sinó la policia, en els aeroports, en els barranderos, a tothom.
Que vostè heu fixat, per exemple, que a Àfrica i a la Índia no en diuen res de moment, bueno, perquè allà la gent es mor de tantes coses que potser serà mal de fer saber si es moren del coronavirus o si es moren d'altres coses.
Mira, sembla que ahir, no sé en quina regió africana, es va celebrar que ja no hi havia Ebola. Ahir.
Jo troc que això, la millor prevenció és evitar. I a lo millor, a partir d'aquí, l'Organització Mundial de la Salut hauria de fer una anàlisi. Jo no tinc res que veure amb sanitat ni res, però la veritat és que certes zones de Xina mengen per berenar murciélago com pa amb tomàquet. I llavors, si se mengen qualsevol alimanya i a partir d'aquí es deriven tota aquesta sèrie de malalties incontrolades, doncs a lo millor seria una qüestió de fer una mica de teràpia i d'educació alimentícia, de que no es poden menjar certs animals que certes zones es mengen.
Molt bé. Que xerrem una miqueta de política del govern bicèfalo que tenim i de líos que hi ha aquests dies, perquè el que diuen els ministres de Podemos vos han de desmentir els del PSOE. Perdem molt de temps amb aquestes coses, no?
Jo crec que no hi ha una bicefàlia. El que hi pot haver és que hi ha dos partits que formen part d'un govern i que volen mantenir encara determinats punts de vista que se n'obliden tant un com l'altre, que són un govern de coalició. I quan hi ha un govern de coalició, el que té que primar és el govern i el bé comú i l'interès general, i no dur en el Consell de Ministres, com sembla que es vol dur, no sé si pels medis, pels partits o per l'oposició, a petits enfrontaments que això no li donen cap tipus d'importància.
Estimat Toni.
Estimat, ja.
Estimat. Saps el que ha passat aquí? Saps el que ha passat?
No
que
sé. No,
que s'han ajuntat dues coses molt rares i ha sortit un minotauro. Ha sortit un minotauro, mig homo, mig toro, que s'alimenta d'éssers humans. I això és el que està passant. Que han fet un govern super Frankenstein, que no hi ha manera de que s'avenguin.
No que va.
I mira ara en Irene Montero, que s'havien posat totes les feministes en contra. Es veu que ha tret un bodrio de llei d'aquesta...
Bueno, però la llei, m'imagino que anirà en el Congrés de Diputats...
Però no és això, que el grup parlamentari que diu que parla de que són la bandera del feminisme, que el grup parlamentari que parla que són la bandera de la participació i que són la bandera de l'austeritat, resulta que visquin a un xalet de 600 milions de pessetes o de no sé quants milions, que damunt, quan fan una llei feminista, se'ls tiri les feministes damunt perquè no tenen ni idea de feminisme ni d'igualtat, i que damunt continuïn allà. Ah, i hagi llevat la limitació de sou per càrrecs, que se la llevava. Ah, i de limitació de mandats, perquè també deien que un passava per política per aportar i que després a casa seva. Clar, ara que aquells duen i que ja tenen el xalet i que estan aquí dient aburguesaditos, doncs qualsevol se'n torna a treballar al súper.
I bé, per això hi ha escratxes a la universitat en contra d'en Pablo Iglesias, etc.
Bueno, escratxes li fan a tothom.
Bueno, però sobretot...
A tu segur que no te'n van fer, perquè tu ets...
Jo no me'n van fer, perquè jo...
No sabia que eren encara les escratxes.
No, les escratxes no. Però jo encara me'n mantenc a la meva coherència.
Jo el que ratllava ara de l'udaret dels escratxes, jo vaig criticar l'altre dia per activa i per passiva. Jo estic en contra dels escratxes, totalment. Què li han fet a Pablo Iglesias? Li van fer a la universitat en contra de qui li va fer. Però encara estic molt més en contra de que un amic meu que va ser conseller del Consell Insular, que hi duia mobilitat, que li van anar a casa seva, a les 7 de matí, a casa seva, en domicili particular, uns energúmenos a Feliu Miratge quan sortia per anar a fer feina al Consell Insular. Jo, la veritat, això sempre ho he criticat i ho criticaré sempre. I el que ratllava amb el tema de la política, aquests dos partits, els caps de cada banda, han aconseguit el que volien. El teu, Toni, dic en Toni, perquè és el teu, en Sánchez, aquest volia ser president, sigui on sigui, volia ser president. I ho ha estat, primera. Segona, l'altre, l'altre no en ratllem. Aquest és un fariseu, ell i la dona, que predica, ha predicat el que no creu, perquè ell ha convençut a tota la població d'aquest país que Podemos era la salvació, prenent en compte de la casta. Són més casta que mai, i casta i caspa que tenen.
Casta, casta nuevos ricos, damunt damunt.
Bueno, jo, que és meu, que hagi de ser president, evidentment ho assumo, sempre també va ser president, perquè va tenir els vols necessaris per ser-ho. I part del poble va tenir majoria en les eleccions. Per tant, és legítim, és legítim i legítim, sí, sí, que vulgui ser president.
Exacte.
I també perquè s'ho va currar pactant amb uns i amb altres, i amb el diable i tot.
I amb el diable, que a vegades convé en política. Hi ha que pactar amb el diable.
Però hi ha que dir una cosa que jo estic també
en
contra.
Que no era un arcàngel caí del diable.
No, ho sé, no.
Que també estic en contra, com cratxes, també estic en contra de mentides. I el teu president ha estat un mentider. Tot el que va tenir antes de les eleccions, i va dir el que faria i el que no volia pactar i el que no volia fer, ha estat un mentider compulsiu, perquè no ha complert res del que ell va dir que compliria. Perquè li llevava la son a Iglesias i ara només falta que dormin amb una cama redonda
que es diu allò de prendre postillotes per dormir. Però això no. En la política...
Tu veus bé, Toni?
No, jo el que veig bé és que el polític digui el que digui en funció del moment en què ho digui i per determinades circumstàncies, per aconseguir un objectiu. L'objectiu és fer una política coherent amb els principis del PSOE, per dir una cosa, en benefici del bé comú, cosa que això, munt, per demostrar que durant aquests 100 dies que encara no hi són, pues han fet una sèrie de coses que jo crec que la societat espanyola ha d'agrair.
Ui, sí. Jo estic a punt de fer una pancarta. Gràcies. No en sé de dret penal perquè no n'he fet mai, però jo el que tinc entès és que tu no pots tenir beneficis penitenciaris fins que tu no fas una assumpció del teu delicte, fins que tu no reconeixes que has comès un delicte. I per tant la comissió considera que estàs en fase de reinserció i te comencen a donar beneficis. Com els hi poden estar donant beneficis penitenciaris a aquesta gent que no només no reconeixen, sinó que diuen que viuen en un estat fascista i policial i que damunt el món diuen que ho tornaran a fer? A mi això m'agradaria que algun expert m'ho expliqui, o si no li demanaré a qualque penalista i a veure si la setmana que ve en podem xerrar. Perquè jo tinc entès que és així.
Estaria encantat que enrotllessin la setmana.
Però no passa res que no estigués previst, que la fuga de ruta era aquesta.
Però la política no es pot ficar amb la llei i amb la justícia. Estem a una separació de poders.
Exacte.
I això és fonamental. Però clar, des que tenim la ministra de Justícia, que tenim la fiscal general, que tenim, que la van enganxar en unes conversacions de Millarejo dient que ella prefiere los jueces tíos porque al menos sabe por dónde van a llegar, que muy bien un club de putas porque eso sí que da dinero de verdad. I tot això, mare de Déu, és que si es despertessin els nostres avis, jo crec que es tornaven a morir d'un atac de cor, eh? No, que va. Venga.
Ara ve l'hora de justificar.
Jo sempre he dit...
Antoni sembla que és el portaveu d'en Sánchez, sí, de l'Escòria aquesta.
Per cert, es poden dir paraulotes en emissió? Perquè se m'han escapat un parell,
Està bé, t'ha sortit espontàniament.
Que perdoni el senyor Bisbe, per favor.
Molt bé.
Senyor Bisbe, allà va ser el governador i tenia una sola.
Exacte, sí, sí.
Ara començàvem de policia autonòmica i de Marta ja pigat a la fiscal general. En relació amb els beneficis penitenciaris que sembla que hi ha a Catalunya, ahir discutia amb els meus amics que feien més o menys la mateixa reflexió que has fet tu. I jo els vaig dir que ells no poden demanar al president del govern, ni al govern, ni al Consell de Ministres, que actuï en aquest sentit. Perquè si tenim transferides les competències penitenciàries que n'estan a donar a Catalunya en funció de la legislació vigent, és un problema d'aquesta autoritat i no del govern. Per tant, estic d'acord en què no han de mesclar la política amb la
justícia. No, però disculpa, tenen les conferències transferides, però no la capacitat legislativa, perquè tot el que és dret penal és una llei orgànica.
No.
I si és una llei orgànica, és això. Per tant, si ells estan donant permisos penitenciaris sense que hi hagi una sanció, una assumpció del delicte...
Els deuen donar en funció...
Jo m'enteraré aquesta setmana amb els meus companys de dret penal i us ho explicaré.
Molt bé.
Del qual us ho explicaré.
En relació a la policia autonòmica que Miguel Àngel ha volgut introduir, jo tinc que dir que, en principi, jo estic en contra de que muntin una policia autonòmica. I, a més, tinc la petita sensació de que els qui ho han ideat és un grup que es diu de l'esquerra de Menorca i de l'esquerra de Mallorca, antics PSM, que tenen les seves relacions i connexions amb l'esquerra republicana i amb la de Catalunya. I podria ser això, el petit embrió
d'un exèrcit, d'un exèrcit dels països catalans.
Exactament. No diré d'un exèrcit, sinó d'una policia autonòmica, igual que la catalana, igual que l'escalduna, en el sentit de que ja tenim una passa feta en el cas de demanar aquesta independència. Però amb el Miguel Àngel el que hem dit antes és una cosa important. El Consell Insular, ara que hi ha la possibilitat de fer una llei de consell, me demano jo, no seria possible unificar totes les policies locals baix la figura del Consell Insular i que tinguessin les mateixes...
No, perquè cap municipi coneix millor que ells mateixos el que són les seves necessitats de reforç en certs moments, la capacitat de prioritzar una família que coneix que ja és conflictiva. La policia local a mi em sembla una figura fonamental, i així com els bombers tenen una estimació col·lectiva molt més elevada, crec que els policies locals mereixen tot el nostre suport, i també a nivell econòmic, perquè realment els sous dels policies són baixos per la responsabilitat que assumeixen.
Jo penso que... No tots els policies.
Els policies locals no et pensis que cobren tant, eh?
Pues hi ha policies locals que, en el cas concret de ser a nivell de Ponent, sembla ser que tenen, segons diuen, un sou que no hi ha cap policia local en tota Espanya que el pugui igualar o superar.
Però una cosa, no és el mateix quan el policia local era un saig que anava pel carrer controlant sacaca descans, controlant les taulades, controlant això, intervenen a delictes. No és el mateix.
Bueno, però...
El risc que assumeixen no és el mateix.
D'acord. El risc que assumeixen no és el mateix, però la funció que la ciutadania, en el cas d'ella, demanar a la policia local, no és anar contra el delicte, sinó el que anem
a
una convivència que faci la funció d'assaig, que es presenti, que doni voltes...
I jo estic d'acord amb tu, però la realitat és que els municipis han pecat de perdillos, perquè aquestes competències de seguretat ciutadana que corresponen a l'Estat i que haurien de significar que reforcessin els cossos de Policia Nacional o de Guàrdia Civil segons pertoqui, doncs ells han assumit aquestes competències que realment han d'assumir, però la situació és aquesta. I per tant, si fan aquestes funcions, haurien d'estar retribuïts com a tals.
Jo fa un parell de setmanes, que tot que fas fil amb el tema de les lleis i de les policies, que les lleis a vegades són massa toues i que la policia no pot aplicar segons què, te'n recordaràs, Toni, que quan van ratllar fa dues setmanes del tema de la droga i dels ocupes, tu també estàs en contra de la droga com jo, però en compte dels ocupes, ho veus un poquet entre cometes, que bueno, algú dels ocupes te demanaria ara, després d'aquella vegada de la tertúlia, que vas poder veure les imatges que van deixar els ocupes a Ciutadella, i tu estàs encara a favor de que els ocupes hi puguin anar a un lloc d'aquests?
Jo mai...
Hòstia, no estàs en contra?
No, o sigui, jo el que dic és que la societat té un problema de vivenda, i de vivenda social, i que hi ha una sèrie de persones que els han de donar una sortida si no volen que estiguin enmig del carrer.
Perdoneu-me, tenc que anar a casa meu bebé. Ah. Ja té 3 anys i mig, però per mi continua sent un bebé.
I desocuparàs aquest lloc.
Ell és un ocupa i una ocupació.
Molt bé. Marta, gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia i fins la setmana que ve. Gràcies,
gràcies.
Bon dia, vinga, adéu.
Home, si és per Ciutadella i no ves de Morada.
Dia,
I no ves de Morada.
Si m'acomvideu a calamars a la Romana, sí.
Sí, molt bé.
Sí, no sort fet.
Molt bé, fantàstic. Ara tot d'una tindrem en el teu, Anna Mariona Lluís, que ets gerenta de l'IDIS, entitat que col·labora en l'organització de Catavent. En José Varela li passarà els auriculars, així m'ho sentirà ella beníssim. Acaba de... Mariona Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ella ets gerenta de l'IDIS, que és entitat que... Bueno, que ajuda a muntar aquesta fira d'estocs. Ja has fet la volta per aquí, ja has vist tot el que hi havia, què tal?
Molt bé, la veritat és que és el primer any que venc, perquè és el primer any que des que jo estic a la gerència que he muntat la fira i m'han sorprès algunes coses. Una és que hi ha un producte molt interessant de conèixer, més enllà dels fons d'armari, que també
està bé,
també és una bona oportunitat. I després també m'ha cridat l'atenció la quantitat de moviment que hi ha i les persones que hi havia a les 10 a la porta.
És que així aprofiten les millors ofertes a les 10. Molt bé. Mariona, compta'm els petjoients que ara mos escolten. Què és l'IDI? Quina funció principal té l'IDI?
Mira, l'IDI és l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears i en el final feim moltíssimes coses. Organitzar fires és una de les coses que feim, però també fem polígons i van construir les naus del Mercadal en el seu moment. També tenim tota una branca de defensa de producte local i hi ha un projecte que se diu Pa d'aquí, hi ha un altre que se diu e-commerce, que és de promoció i de protecció dels comerços i de millora, els plans de millora comercial que se fan conjuntament amb els ajuntaments. Després tenim tota la línia d'emprenedoria, que és projecte i empren, també ha vengut articulat i liderat des de l'IDI. Som els que ens encarregam de promoure internacionalitat de les empreses. Hem implementat la política de clústers, etc. O sigui que en el final fem una tracalada de coses.
També teniu molt que veure amb el que és la defensa del producte local, no?
Sí.
Que avui en dia està molt de moda, la sobirania alimentària i totes aquestes coses, no?
Sí, nosaltres col·laborem bastant amb agricultura, amb el que és la promoció i internacionalització del producte local i en concret pues, de temes com de la sal, la sobrassada, el formatge... etcètera, no?
I aquesta promoció és més interessant fer-la de cara a l'exterior o que siguin nosaltres mateixos, la gent de les illes, que siguin més conscients de que han de consumir el nostre?
Bueno, nosaltres volem treballar que la gent de les illes consumeixi més el nostre perquè hi ha costos associats no només en el transport, sinó l'impacte ecològic del transport. O sigui, no només és el que costa el transport, sinó el seu impacte ecològic i és aquest el que volem ampliar, per dir d'alguna manera. Però també, per exemple, ara fa poc s'ha anat a alimentària i és que hem dissenyat l'estand, hi ha anat la Direcció General d'Agricultura i nosaltres som els que hem dissenyat l'estand per anar-hi. No?
Molt bé. Estem en el recinte final d'Amó, que és una instal·lació que està poc emprada. Vull dir, s'haurien de fer més coses, a lo millor?
Sí, és una altra de les coses que ens estan plantejant. A veure què més podem fer amb el recinte, perquè efectivament és un espai que no se fa servir tant com ens agradaria. El que passa és que quan no hi havia internet, l'única manera d'enterar-te'n de què passava amb el teu sector i de veure com evolucionava la demanda...
Era anar físicament aquí on hi havia les coses.
Era anar a les fires. I avui en dia amb internet la demanda de fires és molt més baixa. Llavors, si no tenim un sector tractor que mos demandi una fira, és mal de fer muntar més fires. És per això que el que volem fer és diversificar l'activitat.
Molt bé. Hi ha aquesta fira d'estocs que estarà oberta fins diumenge, on la gent té l'oportunitat de veure moltes coses, sobretot del sector de roba i vestit, però també hi ha altres coses, ofertes bastant interessants. La col·laboració amb el Consell Insular, amb els ajuntaments, amb les estretes, costant...
Sí. Nosaltres, des que jo vaig arribar, doncs mos hem vist amb el Consell Insular i també amb diferents ajuntaments.
Què vos demanen els ajuntaments i el Consell Insular? Més ajuda, més...
No? Bueno, en referència en aquest espai demanen que facin més fires, però la resposta sempre és la mateixa. Si no hi ha darrere un sector que sigui extractor de la fira, clar, i és que té realment interès, és per això que també el que mos demanen és que diversifiquem l'activitat i estem treballant en aquest sentit. Estem intentant identificar diferents oportunitats per rendibilitzar més aquest espai. A més de que l'hem estat cuidant molt i millorant una mica tots els detalls de les instal·lacions.
Clar, clar, per això, perquè això té un cost de manteniment, supos que elevat, i si haurien de treure rendiment, no? Seria lògic, no?
Sí, sí, sí. De fet, la diversificació d'usos és una de les coses que estem explorant.
Bé, jo li vull donar senyora bona per la nova càrrega que tens, vull dir que fantàstic.
Gràcies.
I a més, una cosa important és que s'apoyo aquest que donaven els comerciants i els empresaris, que al final són els que tiren de l'economia. Vull dir que si aquests funcionen, funcionarà el país. I jo em sembla que el que esteu fent molt bé és qüestió de finar la punteria ara, i qualsevol cosa d'iniciativa que vulgueu tenir, jo crec que el poble us ho aplaudirà i estarem encantats.
Sí, per nosaltres estem molt atents, i de fet cada vegada que vaig a qualsevol situació com aquesta, jo me poso a disposició per escoltar qualsevol proposta que vengui de l'empresariat, però realment qui ha de proposar i qui veu com evoluciona el mercat i qui se juga bé efectivament és l'empresariat.
Molt bé. Mariona Lluís, gerenta de l'IDE, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta fira d'estocs de Menorca. Bona estada a la nostra illa i a seguir fent feina.
Gràcies, que passeu molt bon dia.
Gràcies.
I veniu a la fira.
Vinga, tothom que us escolti ja ho sap, que està un perd fins diumenge a Fusca. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Estem ja a la recta final, les 12 i 24 minutets. Toni, tenies qualque tema de que tu te diuen els teus amics que et troben pel carrer, temes que voleu comentar?
Home, per això hi ha una cosa que en el diari d'avui en certa manera té una importància relativa, perquè diu que els arquitectes demanen legalitzar els hortals antics de més de 90 metres.
I també xerraven de fer cases més petitones.
I de cases més petitones. I l'altre dia, mirant la polèmica que hi ha per Eivissa i també a Mallorca, resulta que ara hi ha promotors que volen fer una espècie de piso solmena, que diuen, no? Que són aquells que més serveixen per anar a dormir i que tenen un habitacle de 2x4 o 2x5.
I són els comuns.
I són els comuns. Bueno, si això és el futur de determinada necessitat, vale, però jo amb l'aspecte que els arquitectes vulguin legalitzar aquests hortals, que tinguin o no tinguin permís, han de distingir, de més de 90 metres, quan he llegit la notícia m'he fixat que no és el mateix deixar fora d'ocupació, fora de legalització, una ampliació, que mantenir-lo perquè després no puguin ampliar. Amb una paraula, o sigui, si ara un que té més de 90 metres quadrats resulta que vol modificar o arreglar part de la seva infraestructura, tot el que passés de 90 metres no ho podria aclarir. En canvi, amb aquesta solució que proposen els arquitectes és que si tu acceptes que en tenen més de 90, resulta que ja no quedarà fora d'ordenació, però no podrà ampliar. Jo em sembla que els arquitectes no s'han de posar amb aquestes coses, en certa manera, sinó que ells el que han de fer són els projectes que la societat els demanda. En canvi, la planificació que es fa a través dels plans generals i del PTI són aquells que han de primar per l'interès comú i no per l'interès particular.
Jo me demano una cosa amb el tema dels arquitectes, amb això dels hortals. Supos que quan diuen aquesta ampliació hi haurà d'haver un projecte, intervindrà un arquitecte. Vull dir que és que començam a tirar cap a la casa, com aquest de centenars de projectes se faran a través d'això. Jo el que els dirien els arquitectes, que m'expliquin a veure com una família pot viure un pis de 60 metres quadrats, una família de 4 lots, amb sa mare o son pare. Que m'ho venguin a explicar, perquè aquesta gent sí que passa pena per tenir un pis si no pot comprar un lloga i no va d'ocupa, Toni. No va d'ocupa. Qui van d'ocupa? Aquests se n'enfoten d'anar a un lloc com anar a un altre. I els ocupes, és el mateix que jo vaig veure per Madrid, i ara cap ja, el tema, que vaig veure molta de gent, per desgràcia, en el carrer davall allà a la plaça Major, que allà davall els ponts aquells, que estan tirats allà, tenen ja l'hàbitat posat en cartons, en mantes, però em diuen que més de la meitat no volen anar a un centre de cuida al vespre. S'estimen més quedar allà de fora perquè així fan el que els dona la gana. El mateix que fan els joves quan tenen una casa que no és d'ells, sigui d'un banc, sigui d'un particular, o sigui des qui sigui.
Avui que som a una fira de sector comercial, bueno, hem de fer referència a una persona que ens va deixar ahir i que, bueno, que era en Santiago Pos Quintana, i que lògicament amb això del sector de comerç industrial va ser una espasa aquí a la nostra illa.
Sí, jo voldria donar altra vegada pèsames a la família i a tots l'entorn seu. I a més vull remarcar una cosa del poble aquest de l'Ot, que és un poble, i ratllaré, des que ja no hi són els empresaris que ja hi són, que eren empresaris de Neon. Ratllaré del senyor Pedro Montañés, que va ser fundador del caserío, ratllaré d'en Fernando Cintas i en Gabino Cintas, un que va fer l'U de Salgar i Salta, que va fer la menorquina, ratllaré d'en Rafael Timoner també, a l'Aurenc, que també va fer catissa, i va fer el que nosaltres en aquest moment estem aquí, Sevime, que va començar en aquest recinte Sevime. Vull dir, ara, després hi ha una sèrie d'empresaris encara vius que empenyen el carro a l'or, xapó per ells, però és una llista interminable.
Es fundrà a les 7 i mitja, m'assembla, a Santa Olàvia. Sí. Molt bé. Toni, t'interessa darrerament la informació deportiva?
Sí, mira, ara vaig aquí que surt de Deportes, que nunca pensamos que l'Atlético puede llegar a desaparecer.
Ho dius, president, en Esperança Junada.
En Esperança Junada, sí, meu
amic. No hi has fet el cafè avui?
Avui no, perquè avui he vingut molt. No. Però quasi cada dia prenim cafè junts. Allà, a Can Grafa, que per cert, avui m'imagino que Grafa, el granadino, deu estar
falta
totalment emprenyadíssim, perquè ahir el Granada, encara que va guanyar 2-1, no va passar a ser fi.
Un rescat de quina veta passaria?
Des d'aquí, pues vull donar, per una banda, es condola en Grafa, i ja d'una manera més seriosa, pues, faig meves les paraules que en Josep ha dit en relació amb el senyor Quintana. Mm-hmm. Que jo record quan era president del futbol i jo jugava en Salalló.
Quan eres en Fierata?
Quan era en Fierata. Mm-hmm. O no, en el cas de l'O, era el búlgaro.
Eres el búlgaro, tu?
El búlgaro.
I què passa?
El búlgaro no ha de dir que vaig viure 2 anys a Saló, vaig jugar en l'Atlètic amb Salalló, ell era el president, i com que jo venia de fora, els amics me van dir el búlgaro. I encara,
Santiago, també jugava a futbol, Santiago?
Bueno, sí, anterior no.
Jo tu vaig jugar.
I vos entrenaven al Tocet en Fletxa.
Vinga, molt bé.
I ell va ser president. I el record, i després també el record com un gran empresari.
Molt bé, vinga, han d'acabar. Són 1:30 ja en punt. Avui hem fet el programa des de la Fira d'Estocs, des de recinte final d'Amó. Gràcies a tothom per escoltar-nos, gràcies a vosaltres, a en Toni, gràcies a en José, gràcies a Marta, que mos ha acompanyat, gràcies a en Paquita Marques, que ha estat en el control, i ara tot dona una pausa, informació nacional i internacional, i d'aquí 3 minutets el mirall de l'Església. Bon cap de setmana i fins dilluns. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.